Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb el nom de Guerres del Penedès, la Comissió per la Memòria celebra un cicle de xerrades i activitats que vol reflexionar sobre l'impacte dels conflictes bèl·lics al Penedès. Us el presentarem amb dos dels historiadors integrants de la comissió, el Jordi Vidal i el Salvador Campamà. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
La Comissió per la Memòria torna a la càrrega. Sempre hi ha estat, però ara torna a estar en primer pla amb aquesta proposta que feu.
Sí, efectivament, la Comissió per la Memòria, que és una entitat formada per diversos historiadors del Penedès, ha situat en el centre de les seves activitats per aquest curs un cicle de xerrades que es titula les Guerres del Penedès. I pensem que el moment, lamentablement, és molt adequat. Evidentment, quan vam programar el cicle, el panorama mundial en relació al fet bèl·lic era complicat, però encara no havia esclatat amb la virulència d'aquests dies el conflicte a Venezuela. Aleshores, ja en el seu moment vam pensar que reflexionar sobre les guerres que de forma directa o indirecta s'han viscut a la comarca, doncs és important per fomentar l'esperit crític de la ciutadania, però aquests dies, que lamentablement s'ha mort un dels membres més actius de la Comissió per la Memòria, l'Enric Tomàs, creiem que encara és més adequat que anteriorment analitzar el fet bèl·lic, perquè m'agradaria recordar una cita de l'Enric que deia que la guerra cal prevenir-la, i concretament l'arma per vèncer la guerra és la intel·ligència. Em sembla una cita magnífica seva, i per això deia allò de que Venezuela a la banda, el moment és oportú, i també es podria entendre aquest cicle, no ho hem parlat amb el conjunt de la comissió, però es podria entendre com un petit homenatge cap a l'Enric.
Sí, la guerra, malauradament, sempre és actualitat. Ara, amb molta força, estem aprenent tots a marxes forçades, que és la doctrina Monroe, el corol·lari Roosevelt. No sé si aquestes xerrades estaran esquitxades d'actualitat, si en el Precs i Preguntes sorgiran coses i entomareu l'actualitat.
En principi, les xerrades, excepte les darreres, la darrera de tot, que és l'antimilitarisme al Penedès, són d'història i, per tant, difícilment aniran lligades a l'actualitat. Sobre el Precs i Preguntes que facin els espectadors, bueno, ja ho veurem, depèn dels precs i de les preguntes i de les nostres respostes. Sí que és veritat que moltes vegades en aquests precs i preguntes fa presentisme. És a dir, tu estàs explicant una cosa al segle XVII i volen que sigui avui. Bé, s'entén, però normalment això porta a errors gravíssims, de perspectiva històrica, com a mínim. Però, no, nosaltres el que intentem és veure les repercussions al Penedès d'una sèrie de conflictes. I algunes d'aquestes guerres tenen una presència important al Penedès. D'altres la tenen més lleugera. Però, en tot cas, el problema és que s'ha d'explicar el context, perquè normalment la gent que ens ve a escoltar necessita saber el context de la guerra, que és una guerra general, com és una guerra internacional, com és una guerra espanyola, en relació a Catalunya i en relació al Penedès. I aquesta és la nostra, segurament, major dificultat en poder explicar les coses.
I per poder explicar aquesta repercussió al Penedès d'aquests diferents fets bèl·lics que abordeu en el cicle, que abordareu a partir d'ara, un cicle que ja ha començat el mes de desembre passat, ha calgut fer recerca o estan ben documentats i hi ha investigació?
La major part de conflictes que exposarem han estat treballats en major o menor mesura, però n'hi ha que estan més treballats que d'altres. Per tant, segurament cada xerrada o cada activitat, perquè no totes són xerrades, les activitats que tenim previstes, és un món. N'hi ha, per exemple, per citar-ne alguns, doncs, els menys coneguts entre el gran públic, la Guerra del Francès, com ara fa 200 anys, o la Primera i Tercera Guerra Carlina, segurament destaquen d'altres guerres, sonen més, tot i que possiblement el coneixement aprofundit que es tenen les mateixes és probablement feble a nivell de la ciutadania en general. Estic pensant, posem per cas, a la Guerra dels Segadors, que és un conflicte que sona, però potser és un conflicte del qual el gran públic coneix pocs detalls a nivell de comarca. Estic pensant en la guerra de successió, la relacionada amb l'11 de setembre de 1714, que és un cas semblant a nivell de coneixement entre la ciutadania que el de la Guerra dels Segadors.
Jo, sobre la Guerra dels Segadors, que en tot cas em tocaria a mi fer l'explicació, i jo sempre dic que és una guerra que es canta, però no se sap res. I el Penedès es canta i se sap menys. Perquè la majoria d'aquests conflictes no hem fet una recerca aprofundida per aquest segle de conferència, sinó que hem fet un estat de la qüestió de coneixements previs i de coneixements de recerques que s'han fet ja en diferents moments sobre això. I la guerra de successió passa el mateix. Jo penso que, excepte la Guerra Civil, segurament la Guerra Civil, que és la que s'ha treballat més darrerament, les altres fa bastant de temps que no es treballen. Només, perdó, a 1714 es va treballar... El 2014 sí que es va treballar la Guerra de Successió. Va haver-hi articles, etc., el Penedès també, però molt, molt puntuals. Un estat de la qüestió d'aquell moment amb recerca nova... No n'hi ha massa. També depenem molt de les fonts. Si és com la Guerra Civil Espanyola, aquí en tenim moltes fonts, de la Guerra dels Segadors o de l'11 de setembre, al Penedès en tenim poquetes.
I penso que un exemple paradigmàtic d'això que estava comentant el Jordi va ser la xerrada que va obrir el cicle passat a mes de desembre, el dia 2, a l'Arxiu Històric, que versava sobre la Guerra Civil Catalana del segle XV, o una guerra a nivell de gran públic, a gosso dir, absolutament desconeguda, malgrat que tingués vincles importants amb Vilafranca, la Concòrdia de Vilafranca mateixa, que els medievalistes de la comissió que van assumir aquesta xerrada, el Roger Benito i l'Aleix Aumell, van explicar. I que, per cert, també estem molt contents amb l'èxit del públic que vam tenir aquell 2 de desembre a l'Arxiu Històric.
Qui s'acosta? Qui es va acostar en aquesta primera xerrada i a qui espereu?
De fet, gent que acostuma a anar a xerrades històriques i molta gent que no hi acostuma a anar. Esperem la mateixa gent, perquè van ser unes 50 persones, em penso.
Més o menys, sí, sí.
I... Una xerrada històrica de 50 persones és petar-ho.
És petar-ho i, a més, hi havia, com sempre a Vilafranca, hi ha competència.
Sempre passa. Sempre. Ens contraprogramem uns als altres.
Això és impossible. No hi ha cap autoritat cultural que sigui capaç de coordinar això. Molt variat. Jo diria que poca gent del gremi.
Això és fantàstic.
És molt, està molt bé. Els del gremi potser ja ho saben. Llavors ja no cal. Però...
I la mitjana d'edat? M'atreveixo a preguntar.
No t'atreveixis a preguntar, no, ja ho saps la resposta. Tirant cap a gran.
Alta.
Hi havia presència de gent sí. Jove, però de fet la realitat és aquesta, que aquest format de xerrada atreu més un públic d'edat mitjana tirant cap a gran, com deia el Jordi. De totes formes, un parell de coses. És a dir, en general estem molt contents amb l'èxit d'assistència que han tingut jo diria que gairebé totes les activitats que en aquests anys hem anat organitzant. Vull dir, allò de la vam petar al desembre, la vam petar aviat farà un any amb la ruta pel cementiri a Vilafranca, que érem...
Sold out al cap de res. Hi ha llista d'espera si se n'hagués fet.
Això va ser terrible. Vull dir, no...
Això ho heu de repetir.
Sí, ho repetirem.
Ho repetirem.
Fantàstic.
Però som amateurs en aquest sentit, i llavors podem fer una cosa, però tres a la vegada, no, en principi no hi ha.
La ruta del cementiri, la idea era repetir-la l'any que ve, és a dir, quan faci 2 anys, i no repetir-la ben bé. Doncs, en primer lloc, aquest èxit d'assistència que, per sort, fins ara, esperem que la tònica segueixi amb la propera xerrada que anirà a càrrec del Jordi, precisament.
El 21 de gener, apunteu. A l'Arxiu Comarcal.
A les 7. A partir d'ara, totes el dimecres a les 7.
I doncs, esperem a poder continuar oferint temes que interessin a la gent, que és el que de moment hem interpretat, que fèiem. I en segon lloc, la voluntat inicial de la Comissió per a la Memòria era divulgar. Els membres de la comissió som unes persones que hem dedicat força hores, dies, setmanes de la nostra vida, mesos, a fer recerca. I pensem que aquesta recerca no ha de quedar restringida en àmbits més o menys acadèmics, sinó que s'ha de fer un retorn a la ciutadania. I aleshores, potser les persones ja saben, la ciutadania ja sap, que si venen un acte de la Comissió per la Memòria, el nivell serà de divulgació, serà un acte rigorós, fruit de recerca, com deia, històrica, però que el to és divulgatiu, és a dir, no va adreçat a historiadors. Evidentment, benvinguts seran els historiadors.
És que... un nivell alt de divulgació.
Correcte.
Jo penso que és això.
I amb aquest poder comunicatiu que tenen el 99,9% dels integrants de la Comissió per la Memòria i aquesta passió que transmeteu sempre.
No, els dos presents avui, els dos representants de la Comissió d'avui, amb això juguem amb cert avantatge perquè els dos ens hem dedicat anys i panys a la docència. A banda de que també tenim cert rodatge amb activitats de divulgació a través de diversos canals. Aquesta casa, per exemple.
El que és un luxe, perquè d'activitats n'aneu fent, però és un luxe aquest cicle de xerrades perquè ens permet tenir accés a totes aquestes propostes que feu d'una forma regular i continuada. Pràcticament tot un curs amb aquesta cita mensual. Això sí que és un luxe.
Fins al juny hi haurà una xerrada mensual o altres coses que no són xerrades, d'altres formats. Gairebé sempre al finals de mes, el juny serà meitats de mes. I llavors volíem acabar l'octubre, com la del setembre que havia de fer l'Enric Tomàs. Ja veurem com es farà, potser hi haurà un moviment en les últimes, però ara en aquest moment no ho sabem.
Què us sembla? Presentem el cicle, vau arrencar el desembre amb aquesta xerrada sobre la Guerra Civil Catalana, la Guerra dels 10 anys, a càrrec del Roger Benito i l'Aleix Saumell. La propera cita, com dèiem fa uns instants, és aquest 21 de gener, a càrrec del Jordi Vidal. De què parlaràs?
Jo parlaré de la Guerra dels Segadors, o de la Guerra de Separació de Catalunya, o de la Revolta Catalana, que és el mateix, són diferents noms que li han donat, situada al segle XVII, entre 1640 i 1659. Intentar explicar per què explota aquest fenomen, per què explota la guerra, i després explicar més breument, perquè hi ha menys recerca feta, sobre la importància del Penedès o de Vilafranca en el conflicte. És un conflicte polític, és un conflicte social i és un conflicte militar. Llavors, en aquests tres aspectes, el Penedès té alguna participació. En l'aspecte militar en té força, perquè és l'AP7, per entendre'ns, és l'autopista, passen avunt i passen avall i fan parada i fonda els soldats d'un costat i de l'altre a Vilafranca i al Penedès. És un conflicte polític. En aquest sentit, el Penedès i Vilafranca segueix les directrius de Barcelona i és un conflicte social i, en aquest sentit, el Penedès hi ha poca revolta pagesa, però hi ha algun espectacle important com matar a 300 soldats castellans ferits a l'hospital. Sí, sí, un assassinat massiu.
Ah, sí?
Ho fa gent de fora de Vilafranca.
Així ja està.
Teòricament ho fa. I seria això, explicar el per què explota i el context aquí de Vilafranca.
Saltem al febrer.
Al febrer penso que també hauria d'explicar el Jordi, perquè la xerrada de febrer és sobre la guerra de successió que anirà a càrrec seu.
La comissió me la van colomar. És exactament el mateix, intentar explicar per què explota el conflicte bèl·lic i després com segueix a Vilafranca, més que conflicte bèl·lic, el conflicte polític, i sobretot com continua després de 1614, perquè hi ha una gran revolta a partir de l'aparició dels carrasclets, amb gent amagada al campanar, etc. Doncs són coses que se saben, però que intentarem unificar-les i explicar-les en detall una miqueta.
Quin dia que l'agendem?
El 25 de febrer, si no hi ha novetats.
El març?
El març serà el 25, també dimecres, igual que les anteriors, també a les 7, i tractarà sobre la guerra del francès, serà també una xerrada, que anirà a càrrec de Joan Soler Borràs. Es tracta d'un episodi, com deia abans, absolutament desconegut pel gran públic, molt poc investigat, i una de les persones que en té més coneixement és en Joan Soler, precisament, i per això se'n farà càrrec ell.
Sí, en principi explicarà, suposo, tot el tema de la mort del corregidor Freixas i de l'arribada d'un exèrcit i de l'altre exèrcit sobre Vilafranca, que aquí va ser bastant important. No sabem si es farà l'arxiu.
Les tres primeres segur.
A partir d'aquí ja veurem si es farà l'arxiu. Hi ha diferents possibilitats. De moment queda molt lluny encara per decidir on es fa.
El mes d'abril, les Guerres Carlines.
Seguim amb el mateix. La data és el 22 d'abril, que és una data molt arriscada. I ja veurem si s'ha de canviar, perquè si sempre hi ha competència, el 22 d'abril és fonamentalment tota Vilafranca és competència. Per tant, aniria a càrrec del Raimon Soler, i en principi és la primera guerra carlina, que és dels anys 40, 30-40, i la segona, cap als anys 70, la tercera, la segona no es fa, perquè aquí no té cap tipus d'importància. De fet, hi ha historiadors que diuen que la Segona Guerra Carlina està limitada en l'espai i en el temps, que potser no és ni la Guerra Carlina. Però, en tot cas, seria, històricament parlant, la primera i la tercera, la Ferida del Raimon, i sí que el Penedès va tenir importància, perquè heu de pensar que no hi havia necessàriament un front, sinó que les diferents ciutats i pobles del Penedès van anar cap a un bàndol o cap a un altre. Era una guerra civil importantíssima. I, en principi, per exemple, la Tercera Guerra Carlina es va... Entre la Guerra del Francès i la Tercera Guerra Carlina es va perdre tot l'arxiu municipal. Es va cremar tot l'arxiu municipal, o gairebé tot l'arxiu municipal. I llavors el Raimon intentarà explicar també el context que vol dir això de la Guerra Carlina i la seva repercussió, sobretot també al Baix Penedès, a la Bisbal, aquí a Vilafranca, va estar assetjada. Llavors anirà a explicar així.
I el mes de maig, la primera gran guerra mundial i el seu impacte al Penedès.
Que és un dels dos conflictes que no van incidir directament a la comarca, l'altre és la Segona Guerra Mundial, però que van tenir molta repercussió a la comarca. També anirà a càrrec del Raimon Soler, serà el dia 27 de maig, com comentàvem, en un espai a determinar. I el cas és que les fonts seran majoritàriament a través de la premsa, perquè el cas és que, malgrat que no es participés en aquesta guerra, sí que va tenir un impacte entre l'opinió pública molt important, que a grans trets, simplificant bastant les coses, va quedar dividida en dos fronts. Hi hauria segurament un tercer front o bloc dels indiferents, que eren, en general, les persones d'ideologia avançada o simplement democràtica, donaven suport al bàndol dels aliats, sabent que les persones partidàries de solucions autoritàries, que en aquell moment ja s'estaven valorant i estem a pocs anys del cop d'estat que donarà pas a la dictadura de Primo de Rivera, simpatitzaven en el bloc dels alemanys, no? Dels imperis centrals, que es diu. I les castanyes dialectals que es donaven entre els partidaris d'un i altre a partir de la premsa local, però també de la premsa a nivell nacional català, eren considerables. I això és el que ens explicarà el Raimon el dia 27 de maig.
I al juny proposeu una caminada.
Proposem una caminada, perquè, bueno, amb la caloreta, doncs ja es presta més a sortir al carrer. A més, encara hi haurà llum de dia a l'hora prevista per fer aquestes xerrades a 7 del vespre. I és una caminada... I pensem, com en diem, no caminada, evidentment, sinó que en diem xerrada itinerant, o conferència itinerant, o simplement ruta per la Vilafranca de la Guerra Civil, i que penso que és un format, així ho he pogut constatar amb diversos precedents, per exemple, la mateixa comissió, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'any 2019, l'abril de 2019, en vam organitzar una de ruta sobre la Segona República, i aquest mateix any doncs, l'hem reeditat, sí, conjuntament amb el Ramon Arnabat i el Raimon Soler. doncs serà una ruta per a escenaris de la Guerra Civil a Vilafranca, que, com deia, és un format que atreu molt al públic, i aleshores farem diverses parades i comentarem a cada parada algun fet històric relacionat amb aquell lloc, que ja aviso que aquests fets històrics rarament seran o mai seran enfrontaments, mai tampoc és ben bé veritat, però Vilafranca va restar la guerra a la rereguarda fins a l'ocupació franquista el gener de l'any 39, i per tant són escenaris relacionats amb fets revolucionaris, amb fets de resistència passiva fora dels bombardejos aeris, per exemple, ja es veurà al mes de juny. Perdó, aquesta xerrada aniria a càrrec meu.
A falta de veure com es reprograma la xerrada que havia de fer l'Enric Tomàs, la intenció és acabar amb una taula rodona sobre l'antimilitarisme al segle XXI.
Correcte, que és el que hem de veure com es reprograma, i que la idea de l'Enric era poder fer el retorn a la ciutadania d'una feina que ell va fer durant molt de temps de la seva vida, que era buidar la premsa local. I amb aquesta premsa local, doncs, Enric ens deia que hi havia moltíssimes referències a la Segona Guerra Mundial, sovint amb el hàndicap de que ha analitzat articles publicats en temps de dictadura i que, per tant, estaven subjectes a censura, i, per tant, la frescor en la que es va viure aquest esdeveniment a la comarca segurament era menor que la que es visqué durant la Primera Guerra Mundial. Però sí que m'agradaria deixar clar això. Es tractava d'un projecte compartit per tota la comissió, pel que li feia molta il·lusió a l'Enric Tomàs. I, com deies, el cicle conclourà una taula rodona sobre antimilitarisme. És a dir, al començament hem explicat per què creiem oportú dedicar un cicle a les guerres. Ens semblava, doncs, fer una cloenda en el mateix sentit. Ens agradaria, després de tot això, malgrat que és complicat trobar relació en sempre causa-conseqüència entre present, passat, etc. Doncs, malgrat això, pensem que el missatge que volem deixar a la ciutadania després d'un curs sencer, com deies abans, d'haver parlat sobre les guerres, és el tanto. La guerra és un fet terrorífic, és un fet absolutament perniciós i és una mostra de barbàrie, i fa molt de temps, jo gosaria dir segles, que no el Penedès només, sinó Catalunya concretament, també altres llocs, ha viscut campanyes o moviments socials contra la guerra. No sé, recordo, per exemple, al segle XIX, els moviments contra les quintes, contra els reclutaments forçosos de gent de classe popular, perquè els rics podrien pagar per no haver d'anar a fer el servei militar, que en aquella època volien anar amb una guerra colonial amb moltes possibilitats, no? I per això contactarem, doncs, amb col·lectius, amb persones del Penedès que en el seu moment van lluitar contra aquesta mentalitat bel·licista de l'Estat i, per exemple, van protagonitzar moviments com ara el d'objecció de consciència, el darrer quart de segle passat, 30 anys últims del segle passat, els insubmissos, aquelles persones, doncs, que es negaven tant a fer el saber militar com a prestació social substitutòria, i també anar a temps actuals i contactar per convidar a ser presents en aquella taula rodona moviments socials que tenen presència al Penedès actual en defensa de la pau. I hem fet algun pas, doncs, a aquest col·lectiu Penedès per la pau, i posar en comú, doncs, aquesta relació passat-present sobre el fet bèl·lic i sobretot sobre el fet antibel·licista.
Salvador Campamà i Jordi Vidal, moltes gràcies per aquesta dedicació, per aquesta passió i aquestes ganes de compartir i de divulgar, per extensió, evidentment, a tota la Comissió per la Memòria. Gràcies pel cicle, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Gràcies per l'interès.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:15. iniciem un nou flash informatiu. Ara, 11:15, per explicar-vos que l'empresa calafaienca Neumacare, premiada per un sistema sensorial per humanitzar l'experiència hospitalària, La Porta de Fusta i Cooperem i Més, també finalistes en els Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, l'empresa calafaienca Neumacare ha estat una de les premiades en la 13a edició dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. La companyia ha desenvolupat un sistema sensorial innovador per humanitzar l'experiència hospitalària mitjançant teràpies no farmacològiques. El projecte es basa en un dispositiu intel·ligent connectat a una plataforma digital amb integració d'intel·ligència artificial. Es tracta d'una forma de posar la tecnologia al servei del benestar de les persones. Es dona el cas que Neumacare rep el servei d'assessorament del Centre Municipal Empresarial Vilarenc Zenit. És un servei que ajuda a nàixer i créixer nous projectes empresarials, acompanyant-los des de la idea original. Altres dues empreses del municipi han quedat finalistes en la convocatòria dels Premis Emprèn d'enguany, com són La Porta de Fusta, una cooperativa cultural dedicada al teatre des de la creativitat i la formació, i Cooperem i Més, una cooperativa de treball formada per dones que ofereix serveis d'assistència a domicili i neteja a persones grans, dependents o en situació de vulnerabilitat. Té la seva seu a la Masia de Vilarenc. Obert fins a l'1 de febrer el termini de sol·licitud de la bonificació de la taxa de residus a Torrelles de Foix. La regidoria del Medi Ambient de l'Ajuntament de Torrelles de Foix informa que aquells veïns i veïnes que han fet ús de la targeta de seguiment de reciclatge o bé participen en l'autocompostatge domèstic poden sol·licitar la reducció de la taxa de residus fins al proper 1 de febrer. Les bonificacions establertes són d'un 15% per la targeta de seguiment de la deixalleria, un 25% del projecte d'autocompostatge, un 50% per la targeta de seguiment de la deixalleria i el projecte d'autocompostatge i un 50% per ingressos unitat familiar que no superen el salari mínim interprofessional. Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l'Ajuntament o de forma telemàtica a la seu electrònica. Ha mort el periodista Enric Tomàs. Enric Tomàs Guix va néixer a Vilafranca l'any 1950. Periodista i exbotiguer, va regentar l'històric establiment dels Quatre Cantons fins que va tancar l'any 1995. Va ser fundador del setmanari Tothom i va ser corresponsal a la vila dels desapareguts rotatius El Correo Catalán, Diario de Barcelona i Teleexpress. Posteriorment, també va ser corresponsal a l'Alt Penedès de l'agència Europa Press. En representació del Tothom, va ser membre fundador de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal i també va ser ponent al primer congrés de la premsa comarcal celebrat l'any 1981 a Canyamàs. Durant la transició democràtica va participar en la fundació de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials. També va publicar diversos llibres, com per exemple Cal que sapigueu de nosaltres, Vilafranquins al front i el camp de concentració 1936-1943, en col·laboració amb Josep Ferret i publicat per l'Ajuntament de Vilafranca el 2006.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
De 11:15. Ja han passat les festes de Nadal, ahir vam llevar-nos amb els regals dels Reis i avui ja toca tornar a la normalitat, tot i que la canalla no serà fins demà quan la recuperin totalment amb la tornada a l'escola. Tornen les rutines i les activitats en una setmana molt curta. Ja en teníeu ganes o haguéssiu preferit que les festes duressin una miqueta més? Avui amb la nostra gent gran volem parlar de com han viscut aquests dies, de si tenien ganes de tornar a la normalitat i quins són els desitjos que tenen per aquest any que acabem d'encetar. Les primeres tertulianes les tenim a Ràdio Vilafranca, són la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Desitjos per aquest nou any. Comenceu amb ganes el 2026, que aquest matí ens han explicat que és un número molt potent.
N'he sentit a parlar molt d'això.
Que representa el tarot, té bona carta, és número 1, és un any amb molta força, molta empenta.
A veure si ens porta també força per la gent gran, que no ens faci mal aquí ni allà, que ens cuidin.
Hi haurà un eclipse solar al mitjan d'any.
Ah, sí?
Total,
Doncs, escolta, serà un any potent, com diuen, no? Ens haurem de creure.
No sento res.
Ara mirarem aquests auriculars. Cansada de tanta festa, d'aquest kit-kat que representen
el Nadal? Cansada, no. El que passa que a vegades dius, quin dia sóc avui? Diumenge, demà divendres
Gràcies.
O dilluns? I bueno, això ha sigut com una mica de descontrol,
sí,
no?
Sí.
Principalment per la gent gran, perquè els joves, si van a treballar o si tenen més coses diferents a fer, però nosaltres a vegades dius, calla, a veure quin dia és avui, perquè el fet d'estar jubilat vol dir que no tens una prioritat,
no sé
que sigui algo exclusiu, no?
Però clar, tens activitats, no? Dilluns això, dimarts allò, i una mica marca el dia a dia,
sí.
No?
Oh, i tant. Ella, la feina sí que té moltes activitats, això és veritat.
Però bueno, escolta, és bonic tenir activitats a la nostra edat, perquè això ens marca que tenim ganes de fer coses.
Sí, perquè si no te quedes... Jo és que com que m'agrada molt llegir, a vegades no sortiria de casa, només que pel fred, no? Però sí, és veritat, has de fer alguna cosa.
Ara penso, no vull deixar l'oportunitat de felicitar avui els Raimons i les Raimundes, perquè avui comença la festa major petita de Vilafranca.
Ah, sí?
I el nostre patró, Sant Raimon de Penyafort.
Ah.
Vull dir que n'hi ha, de Raimons i Raimundes.
Avui la presenten, comença d'aquí uns dies.
Sí, però avui ja hi ha l'ofici, solemne,
missa i goixos
de Sant Raimon a la Basílica. Perquè a l'entrar a la Iglesia a l'esquerra hi ha Sant Raimon de Penyafort.
Sí.
Doncs, escolta, felicitem els Raimons
felicitats
i els Raimundes.
Felicitats als Raimundes i els Raimons.
Sí.
Doncs marxem ara cap a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia i bon any, Lourdes.
Molt bon dia, bon any. I aquí ens acompanya la Marcelina Grau. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon any per tots.
Què tal? Com han anat les festes?
Bé.
Bé?
Sí, sí.
Amb ganes de tornar a aquesta normalitat?
Bueno, sí i no.
Sí i no.
I no, clar. Vull dir,
per què?
Mira, hem trencat una mica la rutina que fèiem i ara, doncs sí, tornarem a començar, però doncs la començarem poder amb una altra visió, amb un altre caire, amb unes altres ganes.
Bueno, amb ganes
noves. I farem el que sigui.
Amb ganes noves.
Comencem un any nou i tirem d'agafar tot el que porti, el que veiem i el que trobem.
Sí, la qüestió és estar...
Estar en forma.
En forma.
Sí, i tant.
Perquè sembla que aquest any serà un any... Bueno, ja ho veieu, com està el món.
Bueno, però el món...
Tindrà la part dolenta i tindrà alguna de bona, segurament.
Sí, segur.
Però sempre buscarem la part bona.
Home, esclar.
Oblidem lo dolent i volem lo bo.
Però lo dolent sempre destaca.
Per això és el mal, que sempre destaca lo dolent. Doncs procurem tenir les actituds positives, sempre.
Sí,
sortim al carrer
sempre.
Amb aire positiu. Vinga.
I tant.
El darrer tertulià el tenim avui a l'altra banda de la línia telefònica. Ens acompanya per telèfon, és el Pere Mitjans. Bon dia, Pere.
Hola, noies, bon dia i bon any per tothom.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia, Pere, gràcies.
I per tota la gent que ens està escoltant, que tingui la paciència d'escoltar-nos a tot l'any.
I tant. Això. Sembla que et sento molt lluny, no?
Que ens trobin una mica xerraires i una mica divertits perquè ens puguin sentir tot l'any amb l'atenció vostra i que ens ho passem de lo més bé.
I tant.
Tindrem de posar-hi una mica d'esforç.
Sí. Bueno, no, sense voler també ho fem, perquè de la manera que nosaltres hem estat tota la vida amb la gent, sense voler ens surten paraules per poder distreure a tothom.
Sí, sí. Sí, home, clar.
Bueno, què? Que hem de parlar dels torrons i de les neules i de tot?
Oh, doncs això ja està passat. 3 quilos aquest Nadal.
Ja tindrem feina per veure-se'ls.
A fer gimnàsia i anar al gimnàs i caminar força.
Sí, i haurem de començar a plantejar-nos-ho de nou, perquè fins ara tot era fer sopars, dinars, aperitius...
Sí, sí, noia.
Bueno,
sí, noia.
Era lo bonic.
Tot venia de gust i ara haurem de tornar a tirar una mica enrere. Tornar-nos a distreure, però anar a caminar amb el fred que fa, sort que fa sol,
sí.
Que amb el fred que fa tu penses, surts al carrer i dius, me n'entorno a tiro endavant.
Sí, sí.
T'arriques una
uns
mica
quants dies.
I ja està.
Però el sol
quants dies
és maco,
festa casa.
El sol és maco.
T'abrigues, agafo la ràdio, el ràdio petitó, et penges una estona la música i mires el paisatge i ja està. I mires des d'aquí dalt la Moja, des de la creu de la sortida, es veu per darrere l'església de Santa Maria, per dalt del campanar es veuen les muntanyes nevades allà al fons.
Ah, veus?
O sigui que,
sí, sí, sí.
I llavors dius, mira, hi ha nevat, però a base de bé.
Sí.
Perquè van dir que havia nevat aquí a la Llacuna, però l'altre dia aquí mirant ja no es veu res, la neu... La neu s'ha fos, o sigui, va ser
va
poca
durar
cosa.
Poc.
Bueno, sí, no sí, feia sí. Suficient fred per una nevada
no.
Forta. Però
no,
va ser
no.
Maco aquell, sí. aquell moment
el
que
caigueu
aquest...
Aquelles
sí. Aquells de neu tan grossos.
Sí.
Oh, escolta'm.
El meu fill diu, però ja podia nevar tot el dia, que fa molt de temps que no hi ha neu.
Sí,
sí que és veritat.
Home,
nosaltres no estem preparats
sí.
per això.
No,
bueno... Què heu dit? No us haia entès.
Costa.
Que no estem preparats.
Que no estem preparats.
Que no estem preparats.
Però aquest dia que nevava era bonic.
Era bonic. Caien primer les petites.
Com que el terra també estava mullat, només arribava a terra i ja estava posa.
Es fonia, no?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
la neu
però,
és molt maca, mira, però si es gela al darrere, malament, eh?
Sí.
Sí, llavors ja estem liats, eh? Parlant del gel, jo he sortit aquí fora a la finestra aquest dematí, de primera hora, i els cotxes, la feinada que han tingut per netejar els vidres, per poder-hi veure.
Clar.
O sigui que la gent aquesta nit ha glaçat, eh? Quan
sí,
jo no
sí,
havia vist cap nit encara glaçada d'aquesta manera.
No, això ho comentava ara quan he arribat, perquè tinc una peixera a la terrassa, que deu fer un metro o així, i tinc peixos vermells, de colors, que tenen anys, eh? Doncs avui, dic, oi, els veig com més transparents. I ho toco i resulta que hi havia una capa de gel a sobre. És curiós, eh?
És molt bon.
Però... Els deu m'han recordat de tu, els peixos.
Sí,
deu
però,
dir,
escolta,
a la fresca,
nedaven tranquils, eh? I els hi deu agradar això, també. Perquè no feien intenció.
No es movien.
No, jo he punxat així amb el dit una mica i no feien intenció de sortir,
però...
no? Ja estaven bé.
Ai, que bo.
És curiós, eh? Jo sempre penso que els animalons, siguin gats, gossos o cavalls i peixos...
Clar.
Tenen la seva...
Cada espècie tenim la nostra cosa.
Sí, forma de veure.
No havia sentit mai això de amb un que s'hagués salat una peixera.
Sí, sí.
Ai, que bueno.
Sí. Abans, quasi bé, cada hivern es gelava.
Sí,
però amb més gruix, eh? Avui res.
El nostre record és que es glaçava molt, eh?
Sí, abans sí.
Antigament feia més fred i més gel.
Sí, sí, és veritat.
Més complicat.
Jo me'n recordo quan...
Doncs mira... Ahir la tarda, venint de Sitges, em no havia passat, dic, carai, quin cotxe més esplèndid que tinc. Quan arribàvem aquí sota Sant Miquel d'Olèrdola, venint de Sitges, per la C15, dic, ostres, em posa el cartell del cotxe, diu, cuidado, dice, com se diu allò, suelo resbaladizo, por hielo, dic, carai, dic, aquest cotxe encara no m'ho havia fet mai, això, dic, quin cotxe més modern que tinc.
Ah, no passaves,
no passaves
pel post del gel.
No havia passat mai en cap tablero de cap cotxe que he tingut, mira, un descobriment nou.
Clar,
no era tard,
cap vegada, perquè
no gelaves. Era la tarda, no.
Era
les 7 de la tarda i mira, ja vaig descobrir una cosa nova.
Veus?
Passant per allà a Canyelles fa fred, eh?
Sí.
Aquella zona de Canyelles, que fa aquell fondo, allà fa molt de fred.
Escolteu, i què passarà quan els cotxes siguin d'aquests que volen? Si hi ha gel,
la intel·ligència artificial.
Què passarà? No sé si ho veurem nosaltres, però com que veus...
Nosaltres ho dubto, eh?
Però com que veus aquestes pel·lis i els veus que volen i tal, que ja fa anys que fan aquestes classes de pel·lis, no? Però penses, per què no? Perquè hi ha tants adelantos i tantes coses.
Em sembla que un dia volarem tots.
Bueno, això és una altra cosa. Això és una altra qüestió.
Sí, oi?
Què n'espereu d'aquest 2026?
Ai, jo tinc ganes de sentir bones notícies. I llavors penso... Jo veig que els jovents estan il·lusionats, eh? Ahir mateix a casa, doncs, hi ha molta jovent. I, escolta, estaven tots alegres. I saps què vaig detectar que em va agradar molt? Que tots tenen ganes de jugar, però amb coses de taula, diguem. Uns posaven música i havien de detectar qui era el que havia compost aquella música, qui cantava i de quin any devia ser.
O sigui, ja comencen a recordar-se de la seva joventut.
Doncs, escolta, això és molt... Perquè jo m'ho passava bé veient-los, eh? Perquè tinc una bona colleta de...
No, jo si són músiques noves d'ara, jo, què vols que et digui?
Noves i antigues, eh?
Sí, no, les antigues sí que podia.
Que havien detectat de quin any eren, i moltes eren del 85, del 98...
Perquè era la joventut dels nostres fills.
Sí, sí, però és curiós això, eh? Bueno. I vaig veure que s'ho passaven tan bé, que escolta, ja m'ho passava bé jo mirant-los.
Amb els teus fills.
Sí, sí, fills i nets, perquè els nets ja també tenen el més petit 18 anys, el gran 26.
Tres generacions.
Déu-n'hi-do.
Sí. I clar, sí. No, va ser...
Déu-n'hi-do quin planter de gent jove que tens.
Sí, és maco, eh? Jo dic que abans era una colla de menudalla, amb joguines i això. Ara no, ara és un altre...
Ara ja no.
El més gran té 26.
Ara la taula i, o sigui, sí, millor que ara no has parlat dels mòbils ni res, però millor que no se'ls mirin els mòbils, millor.
No, ningú els
si han de treballar amb mòbils, que treballin, però quan estiguin a casa que es distreguin amb altres coses.
Sí, sí, ningú va treure els mòbils. Dic, mira.
Jo encara que agafin... Bé. Encara que agafin joguines d'aquestes i facin castells de fusta o el que sigui, sí, perquè els meus són més petits. Sí. Però vull dir que s'entretinguin amb altres coses. No cal, no cal el mòbil. El mòbil ja ens arribarà.
El Cinc Castillo, sí. I jugaven molt al Monopoli, sí, i el que dius tu, jocs de taula, i ho passaven tota la família bé. Sí. Però ara no sé què fan la joventut.
I amb l'escola elèctrica. Amb l'escola elèctrica també veig que s'ha distret molt aquells nanos de casa, també amb l'escalè elèctric, sí, també s'han entretingut bastant.
També.
Que és una joguina normal i corrent, que és més moderna, vale, però que s'entretingui amb un escalè elèctric ja m'està bé, que a veure qui guanya més i qui arrenca i qui fluixa i qui corre més.
També és important. I es nota que són més joves o més petits els teus, perquè a casa hi ha l'escalè elèctric, allà en un armari no se'l mira ningú.
Ja
en canvi, veus...
Ja està ple de pols.
Sí, sí.
I en canvi ara, això doncs, dona... veus...
Això se'n donem compte de que nosaltres som grans.
Sí,
sí, sí. Això ho portes comptat.
Oh. Es nota que sou més grans que jo, eh? Jo tinc un net de 3, de 7 i de 14.
Bueno, són més grans que tu.
Ja teniu més grans, eh? Ja teniu, ja els teniu conduint i tot, un altre perill per la carretera.
A veure, jo no, eh?
La gent jove.
La meva de 20 anys ja té el carnet, està ja desitjant agafar el cotxe del pare, el pare diu, corris tant.
Sí, doncs a casa ara mateix ja condueixen tots, perquè el més petit, que és el Jordi, va fer 18 anys el dia de Nadal. Doncs ja s'està amb el carnet, que bueno...
El volen el carnet, la canalla.
És el primer que
volen,
això.
Encara que no tinguin cotxe, el que volen és el carnet, sí, senyora.
Sí, sí, però bueno, està bé, eh? Perquè tenen una il·lusió d'aprendre i de fer.
Ara que estaves dient tu dels cotxes que volaran, igual nosaltres no els veurem, dic, imagina't, amb el trànsit que hi ha ara aquí a peu, a la carretera, hi ha pinyos, imagina't que quan volin, els pinyos que hi haurà també.
Sí, perquè també volen els avions, què passarà? Sí, sí. Tindran que
també,
posar
també.
Camins per avions, camins per cotxes.
I això que vola tant, que detecta, no entens tu, com se'n diu això?
Els drons.
Els drons. Això és curiós, eh? Que troben on està qualsevol cosa, tu.
Bueno, els adelants.
De seguida,
és
bueno,
curiós.
En tota l'època... ara estem en un canvi de formes de fer. Però sempre ha existit. Si tu repasses la història, sempre vas a parar a lo mateix. Què està passant ara? Una mica amb el boig aquest.
Pues,
sempre n'han hagut de bojos. Què feien els romans? Jo, Claudio, i tota aquesta gent, doncs ara que se senten els romans moderns.
Escolta, el que em va cridar molt l'atenció aquest dia que vaig veure que s'ha ensorrat una mina, no sé si era cap Astúries o per allà dalt, que veus, això si no ho sentim, sembla que ja sigui impossible que encara vagin picant per fer els miners.
Clar, perquè són terres que estan per sota de...
Però encara hi ha persones que piquen per anar fent els forats. Això ja sembla que no pugui
encara,
ser.
Encara, però les mines no s'han acabat.
Oh, Déu-n'hi-do,
Calien molt altres puestos, no estan tan a la vora com estaven aquí, que hi havia bastantes, però
Això sí que és un esforç molt gran, aquest treball que encara s'està fent, i en canvi aquí estem pensant de volar i tot això. Doncs hi ha moltes persones que treballen picant terra, que diuen, oi?
Sí.
El que vol la gent és poder tenir 2 cèntims per poder tenir un tros de pa amb tomàquet, amb pernil, encara que sigui amb 4 mongetes.
Això és el més important de la vida, dos diners
per poder subsistir. I treballaran de lo que sigui.
Hi ha moltíssima gent que necessita tot.
Sí, necessita de tot.
Hi ha molta gent que els hi sobra de tot.
Sí.
I no saben...
Són els dos extrems, oi?
Els dos extrems. Pues, hem arribat amb els dos extrems.
Tornem al mateix. Sempre ha existit. Sempre. Ha hagut els que manen, que és el diner, que la tenen acaparat els de sempre, i la gent que passa gana. Ara venim jo cap aquí a la ràdio, a l'A de l'arxiu.
Sí, aquí baix.
Estava...
L'arxiu comarcal.
Estirat, ben... No sé si era home o era dona. Amb una quantitat de mantes, i d'allò no, estava amagat perquè no es veiés.
Però dormen així a fora.
Jo pensava, pobra gent, com poden passar tota la nit?
Oi, es veu que aquest any ha sigut terrible, no? A Barcelona mateix...
I el de Badalona.
Això és un cas fora de sèrie.
No es pot parlar de lo de Badalona.
No, jo penso que no és humà aquest home.
Hem fet cap a un extrem de que hem parlat del boig.
Sí.
Però aquí a la vora també n'hi ha,
Sí, també n'hi ha. Per això que sembla impossible, no?, que ho tinguem a costat de casa, perquè Badalona està aquí mateix.
I costa molt de veure, això, eh?
Sí.
No tant. Cada vegada hi ha més gent ambulant. Què fan, aquesta gent? Com viuen?
Costa de donar-te en compte que hi ha molta gent així.
Molta. Més de la que es veu.
Més de les que es pensem.
El que més ens crida l'atenció és que parlant amb algú resulta... Hasta no fa gaire vaig conèixer un metge que està dormint al carrer perquè es veu que li va fallar alguna cosa de la medicina.
La seva
dona li va dir que ja ha canviat la seva posició, doncs ja no el vol a casa.
Toma.
I ja està al carrer. Tu creus que un metge pot ser real, això?
Sí.
Vull dir, hi ha coses molt...
És que la vida dona moltes voltes,
I tant. Jo dic, mai podem pensar que...
Perds tot el que tens?
Que a dalt sempre seran els mateixos, no. Sempre diràs, els que són a dalt són baix i els que són baix són dalt. Vull dir, això...
Home, és el que diem, no?, a l'època dels senyors feudals. Els treballadors se'ls portaven ells i no els hi pagaven.
No, vivien...
Vivien...
El paller, diguem.
El paller, és el mateix.
Sí.
Però tenien un paller.
I
ara són al carrer,
Les voltes que dona la vida, si... No te'n recordes, en fina, quan anaven a les classes d'història?
Sí, clar.
I quan veure tot aquell, va explicar...
El Marc Jovany. Sí.
I si te dones compte, pues dius, pues estem una altra vegada igual.
Sí. El Marc Jovany és molt bon historiador, L'he anat vesquent fa uns quants anys i ara que fa teatre, escolta'm, val la pena conèixer-lo i sentir-lo,
Sap molt.
I és una persona que viu de peus a terra. Em sembla que ell també té una casa i cuida un hort, vull dir... No és oro todo lo que reluce, oi que ho diuen en castellà, això? Sí, bueno. Hi ha persones de tota manera.
Pues tenim d'anar adaptant-se a lo que vingui i procurar lo que diu la fina, a lo millor, però... Què serà lo millor?
No ho sabrem mai.
No ho sabrem.
Perquè és el que et dic, un dia és a dalt i l'endemà és a baix, vull dir això. I el que avui és a baix, potser demà serà a dalt. No.
En fi, és una qüestió que no podem nosaltres resoldre.
Bueno, nois, que no us sento, jo xerro molt.
Sí, oi? Bueno, Estem escoltant la veu de la sabidoria.
Vinga, no. La sabidoria cada un té la
sabidoria. Ja xerraré més jo, ja està. El proper dia igual tinc un altre tema que és més adient al meu, sí. I llavors pues, jo us fumaré la pallissa i vosaltres m'ho esteu explicant ara, i jo us ho escolto. Sí.
Però per això que també...
Jo no, tothom us ha d'escoltar.
Sí,
i bueno,
sí, sí.
Us ha portat moltes cosetes al rei o al Papa Noel, perquè ja no, bueno, ja no els, sabem.
Els detalls de cada any. Una colònia, uns mitjons, un jersei, una camiseta, ja està.
Molt bé,
per anar tenint un record de la colla de, que
sí,
tenim tant, a la vora.
Ah, això mateix, sí.
La canalla és diferent, però nosaltres ja ens va bé, això. Que... Un detall de la família.
I tant. Saps ja què està. Em va agradar ja molt contents. A mi? Que, mira, per Nadal, doncs, em van regalar un sobre i jo dic, ai, que hi ha dintre. Ho obro i deia, per anar al teatre a Barcelona. Vam anar
Anda,
tota la família al teatre.
Quin
el teatre
està.
Borràs, que ja, feien bé, sí. Pel davant i pel darrere. Ah. Us ho recomano perquè pues ens ja vam està. Fer un tip de riure... I es veu que fa anys
home,
que la fan.
Sí, sí.
Fa molts anys
i
que la fan.
I van canviant els actors, però sí. Va estar molt bé.
Escolta, sí.
És d'aquelles coses que recomano.
Bueno, aquestes obres, aquestes tota obres que arriben, bé.
Sí, sí.
No, i fan...
I poden anar tots doncs, junts.
Fan, fan obres...
Clar. I quan està surts d'allà, doncs te'n vas a prendre, mira, una xocolata calenta, que, i
ja
això
està.
Que plovia, perquè era aquells dies dels vols de Nadal. Que
va ploure tant els dies de Nadal i tot això que va ploure tant.
Però això, mira, no se m'oblidarà, perquè són cosetes que estàs tot junts.
Són detalls que no te n'oblides.
Sí, són macos, són recursos.
Sí, sí,
sí. Sí, 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 tant.
Em sembla que hi ha diversos anys.
I si pots anar amb la família, encara més.
Sí, oi? És el que tenim
bueno,
de valorar.
Les coses que fas amb la família és el millor.
I tant, sí, sí. I els petits també que estiguin d'acord amb tot el que fem, perquè són diferents formes de viure. D'uns anys
sí,
tot va canviant.
Clar,
tot, va...
tot.
Sí, sí.
Aquesta diferència
és
així sempre.
És
que
és així, és... El trànsit per la vida té èpoques i, clar, sí, sí. Cada generació es té d'anar de quan.
Jo veig que ara, escolta, que comença això que dèiem, les festes dels Reimons, valorem la cultura, perquè... Hi havia uns anys que no es valorava massa la cultura. Doncs, escolta, valorem-ho.
Sabeu què vol dir, oi, aquesta musiqueta? Sí. Que sentim més que intensament.
Ja ens despedim, ja.
Ja ens despedim.
Un petó, doncs. una abraçada.
Igualment, per tots.
I bon
per tothom,
any.
Que tinguem un bon
I per
any.
Tu, també.
Igualment.
Adéu. Gràcies, guapes. Bon
adéu,
dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia.
Avui hem reprès el Penedès en xarxa i ha tornat també la tertúlia de la gent gran.